Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. 2 graus sota 0 a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot i un primer dia del mes de febrer especialment fred. Dani, previsió?
El temps avui vindrà marcat novament pel sol, al matí algun núvol prim i poca cosa més. Inversió tèrmica marcada a les muntanyes, al Pirineu, glaçades minces, 0 graus o poc sota 0. I en canvi a les valls novament es pot baixar cap als 5 sota 0. Recordem ahir. A Olot, 5 sota 0, però de dia va pujar la temperatura a 15. Feia temps que no arribàvem als 15 graus. A la Vall d'en Bas, mínima 7 sota 0 i màxima 17, 24 graus de diferència entre el dia i la nit. Això torna a passar avui. Fortes glaçades a l'interior, en algunes valls, lluny del mar, al prelitoral també, 0 o sota 0, i a la costa al voltant de 3, 4, 5 positius. De dia la temperatura es manté o pujarà lleugerament. Per tant, novament, tornarem a tenir aquestes temperatures de 14, 15, fins a 16, 17, les més altes. I bé, l'anticicló doncs, estarà aquí força dies més. La novetat és que potser hi haurà més humitat a les valls interiors, amb aquesta inversió tèrmica, no pas a les muntanyes. I, per tant, parlarem de boira, boira baixa, que pot ser gebradora, especialment cap a Osona, però no ho descartem també a la Baixa Garrotxa, en punt del Gironès i a tocar de les Gavarres. Aquest ambient més suau de dia es mantindrà tota la setmana, un ambient gairebé primaveral, però a les nits pràcticament d'hivern. Peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum,
durum, peixos, isma, dum, durum, durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Molt bon dia a tothom. Santa Pau està més a prop de comprar el castell. Ho ha assegurat l'alcalde Pep Companys en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. L'Ajuntament no invertirà ni un euro de les arques municipals i tenen previst fer una campanya de micromecenatge.
I sempre tinguem molt clar que si l'Ajuntament acaba adquirint aquest immoble hi ha d'haver dues condicions. Vull dir, no ha de costar un euro a les arques municipals i no pot condicionar el futur econòmic del municipi i la compra d'aquest equipament. Vull dir, i llavors hem de tenir garantides unes inversions a realitzar un cop l'equipament sigui de titularitat municipal, que això més o menys ho tenim garantit entre Diputació i Departament de Cultura de la Generalitat. Podríem tenir garantides unes inversions un cop l'equipament acabés sent de titularitat municipal.
De fet, es planteja com un equipament de país pioner i on s'hi tractin temes dedicats a la memòria històrica. Avui és el nostre tema de capçalera, parlant d'obres. Avui també anirem fins a Besalú, perquè allà continuen molt pendents de l'arranjament de diversos carrers del municipi. Revisar l'espai que ocupen bars i restaurants i reduir el pas de vehicles són algunes de les propostes que els veïns de Besalú han presentat al procés participatiu per renovar el Prat de Sant Pere. Segons l'alcalde Lluís Guinó, ara cal pensar una fórmula per encabir les necessitats i tendències actuals. L'escoltem.
Les places s'estan utilitzant molt més del que es feia 30-40 anys enrere. S'està tornant una mica a l'ús de les places de com es feia molts més anys enrere, de quan nosaltres, els que ja tenim una cinquantena d'anys, érem petits, que és que hi fèiem absolutament de tot. No hi passaven pràcticament cotxes i els que hi passaven eren molt pocs. I ara la diferència és que s'ha de també gestionar bé la mobilitat d'aquests espais.
La remodelació del Prat de Sant Pere era una vella reivindicació veïnal. Avui també parlarem de salut, perquè hem sabut que 2 de cada 10 infants de Catalunya no participen en activitats extraescolars.
Aquest fet els pot provocar la pèrdua de 6.000 hores d'aprenentatge durant tota la seva etapa educativa obligatòria. Segons els experts, això genera un risc en el desenvolupament formatiu i una desigualtat entre infants. Les mateixes fonts asseguren que a nivell comunitari pot haver-hi una fractura que pugui dur a dificultats de cohesió. A Olot ja es treballa per evitar-ho.
Una de les que hi treballa és la Montse Riera. N'ha parlat, ella és tècnica de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot i ha parlat en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
De 10 nens n'hi ha 2 que no participen, que no fan cap activitat d'aquestes anomenades extraescolars, no? Uh-huh. Sigui de l'àmbit que sigui, i després hi ha una altra dada que també és molt significativa i molt impactant, i és que aquesta diferència amb tota l'escolarització, o sigui, pot ser que tu acabis la teva trajectòria acadèmica obligatòria, uh-huh, a quart d'ESO, amb una diferència de 6.000 hores d'haver gaudit respecte a un que sí que ho ha fet o una noia que sí que ho ha fet.
De fet, les dades són especialment preocupants. Les analitzarem a l'informatiu que ara mateix comença. I la literatura i la salut serà la línia temàtica de la segona edició de l'Observatori d'Humanitats.
Aquest any s'hi treballaran paraules que poden millorar el benestar tant físic com emocional. Laia Perarnau, Clàudia Codina i Josep Maria Arnau de Boló seran els convidats amb converses obertes a usuaris i professionals. Segons el director de l'Observatori d'Humanitats, Joel Piqué, s'han escollit aquests conceptes perquè era, de fet, la literatura una de les arts que es volien treballar des de bon començament.
Oh, la meva idea seria que sí. Jo crec que, a més a més, funcionarà. Jo crec que la gent, el feedback, quan la gent ja ha començat a sentir que poder es faria, el feedback ha sigut molt positiu. Jo crec que es quedarà cert, no?, que la gent està cansada, que això es dedica una hora més, també, però és molt, jo crec que és molt atractiu. És molt atractiu, la gent, hi ha molta gent que li agrada llegir, també és una manera d'oferir lectures que poder no coneixes, no? Jo, hi ha llibres que no els coneixia i que a través d'això pues, els he conegut, hi ha llibres que t'agraden més, llibres que t'agraden menys, no? És el que ha de ser, no?
Tots aquests actes es faran a la sala d'actes de l'Hospital d'Olot. I estem ja al primer dia del mes de febrer i, evidentment, el mes de febrer és sinònim de carnaval. Sembla que ja comencem a veure una mica de llum a la fredor hivernal i el carnaval marca, sens dubte, una tendència important. El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ja ho té tot a punt per al carnaval d'enguany. Dissabte es farà la presentació amb una rua pels carrers del centre d'Olot i un acte al Casal Marià, del qual ens en parla l'Adela Moya, la presidenta del CIT.
Sempre fem una cosa divertida, no? Fem el comiat i no sé, per fer-ho divertit doncs sempre fem alguna, o si volem doncs, una mica de batalla, una guerra, no volen sortir uns, altres volen entrar, sempre intentem, no sé, innovar alguna coseta i fer-ho diferent perquè sigui divertida i atractiva alhora.
L'empresa olotina Evans Planner rep el premi Wedding Awards per segon any consecutiu. És un guardó que s'otorga a través del portal webbodes.com a través de les valoracions dels seus usuaris. L'empresa olotina és referent arreu del territori en aquest tipus d'esdeveniments. La gestiona l'Anscari Segovia.
A vegades ens demanen que... diuen que quina nota volem. Nosaltres ho diguem sempre molt clar, que posin la nota que vulguin. No demanem nota. No, a nosaltres ens agrada saber la valoració dels nuvis. Per què? Perquè si fallem en alguna cosa, podem millorar. Hem tingut nuvis que ens han posat un 4, hi ha nuvis que ens posen un 5. Al cap i a la fi hem de saber per on te fallem.
Anem als esports. Avui tindrem com a protagonistes a l'Ashraf Hajam i a l'Anabel Fernández. Són dos joves esportistes garrotxins que practiquen un art marcial anomenada Muay Thai. Els dos tenen la possibilitat de participar al campionat del món que es disputa a Tailàndia el proper mes de març, però encara no saben del cert si hi podran ser perquè necessiten trobar tot el finançament necessari.
Estem buscant patrocinadors i treballem molt, extras i tot això per anar allà, perquè allà necessitem molts diners per l'avió, per l'hotel, per menjar, saps?
I avui també us parlarem d'una de les cites més emblemàtiques del Centre Excursionista Olot. Té lloc aquest cap de setmana. És la 39a edició de les 24 hores a muntanya, que arrencarà enguany des de Beuda i acabarà a l'Alt Empordà a Llançà. La prova torna després de 3 anys per culpa de la pandèmia i ja ha arribat gairebé a les 300 inscripcions. Escoltem precisament una de les seves organitzadores.
Aquest any comencem a Beuda, es puja la Mare de Déu del Món, es baixa al Banyà, llavors del Banyà es va a Sant Llorenç de la Muga, i de Sant Llorenç de la Muga es passa per el camí pel costat del pantà de Boadella, direcció cap a Biure, Vilarnadal, Garriguella, i llavors es puja a l'ermita de Sant Silvestre i es baixa cap a Llançà. Anirem des de l'Alta Garrotxa fins a arribar al mar.
Serà molt interessant. Els grans amants de l'excursionisme podran tornar a gaudir d'aquesta manera de les 24 hores de muntanya després de 3 anys d'haver-se clausurat com a conseqüència de la pandèmia. Una de les cites estrella de l'entitat que permet estar envoltat de natura durant un dia sencer i sense cap mena d'interrupció.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 92 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara pel trànsit. Atenció, perquè avui les glaçades tornen a ser molt persistents. Cotxes glaçats, carrers glaçats, camps glaçats, carreteres glaçades. Cal anar molt en compte. Policia Municipal d'Olot, bon dia.
Hola, bon dia. A la ciutat d'Olot, la circulació en aquests moments és normal, si bé s'espera en moments puntuals un possible augment en el trànsit. Per avui, tenim una zona reservada d'estacionament al carrer Hospici per una càrrega i descàrrega d'un camió. També trobarem ocupacions a la via pública, al camí Rebaixinc, al carrer Molleres, a l'avinguda Sant Joan, al carrer Castellà Llobera, a l'avinguda Bisaroques i a l'avinguda Reis Catòlics. Respecte a carrers tallats, trobarem el carrer Sant Rafel de les 14 a les 17 hores per unes obres. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Ràdio Olot, més a prop teu, també des de la TDT. Des d'ara pots escoltar Ràdio Olot per la televisió digital terrestre. Un nou pas tecnològic per ser cada vegada més a prop teu. En el canal de ràdios del teu televisor amb TDT trobaràs molt fàcilment Ràdio Olot.
Ràdio Olot als 98.1 de la FM. I ara també a la TDT. Sempre a prop teu.
Entrem en matèria. Santa Pau està més a prop de comprar el castell. Ho ha assegurat l'alcalde Pep Companys en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
L'Ajuntament no invertirà ni un euro de les arques municipals i tenen previst una campanya de micromecenatge. Es planteja com un equipament de país pioner i on s'hi tractin temes de memòria històrica.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Santa Pau està cada cop més a prop d'adquirir el castell. Segons l'alcalde del municipi, Pep Companys, en els darrers mesos les negociacions amb els propietaris han avançat favorablement i diu que a dia d'avui l'import a pagar no seria ni de bon tros, 1.145.000 euros pel qual està posat a la venda per internet.
Fins ara pensàvem que l'equipament amb els preus que demanava la propietat estaven fora de mercat i ara hem arribat a un punt, a un acord, a un principi d'acord amb la propietat, amb un preu que ara sí que pensem que és un preu adequat i que per això doncs intentarem fer el possible per poder doncs adquirir aquest equipament. Les converses amb la propietat avancen favorablement i penso que podem ser capaços d'arribar a un acord per l'adquisició de l'immoble amb unes condicions molt avantatjoses pel municipi.
Des del consistori es té previst iniciar una campanya de micromecenatge per trobar el finançament per adquirir l'immoble i tenen clar que no pot costar diners al poble.
I sempre tinguem molt clar que si l'Ajuntament acaba adquirint aquest immoble hi ha d'haver dues condicions. Vull dir, no ha de costar un euro a les arques municipals i no pot condicionar el futur econòmic del municipi i la compra d'aquest equipament. Vull dir, i llavors hem de tenir garantides unes inversions realitzar un cop l'equipament sigui de titularitat municipal, que això més o menys ho tenim garantit entre Diputació i Departament de Cultura de la Generalitat, podríem tenir garantides unes inversions un cop l'equipament acabés sent de titularitat municipal.
Es té previst que sigui un espai cultural de recerca, de memòria històrica i en vinculació amb universitats per fer-hi càtedres.
El país no disposem d'un equipament similar, a nivell de l'Estat tampoc, i a Europa hi ha molt pocs equipaments, i llavors jo penso que com a municipi podríem ser pioners una vegada més en temes de recerca i en temes històrics, per això que volem vendre no solament una cosa necessària que hem pel municipi, que ho és molt, sinó que anar un pas més enllà i que pensem doncs, que això ens pot ajudar doncs, a trobar aquest finançament per l'adquisició de l'immoble.
Santa Pau ja va ser pioner en l'estudi de deportats de la comarca de l'Holocaust nazi i el castell podria ser un espai on projectes d'aquesta mena hi podrien tenir cabuda. Actualment el castell, del segle XII i de més de 2.500 metres quadrats, presenta molts desperfectes.
I de Santa Pau marxem cap a Besalú perquè revisar l'espai que ocupen bars i restaurants i reduir el pas de vehicles són algunes de les propostes que els veïns del poble han presentat al procés participatiu per renovar el Prat de Sant Pere.
Segons l'alcalde Lluís Guinó, ara cal pensar una fórmula per encabir les necessitats i tendències actuals. La remodelació del Prat de Sant Pere era una vella reivindicació reivindicació veïnal.
L'Ajuntament de Besalú ha recollit 115 respostes vàlides en l'elaboració d'un esborrany inicial de millora del Prat de Sant Pere. L'alcalde, Lluís Guinó, diu que esperava més participació, però que ha estat profitós reprendre dinàmiques de participació política per part dels ciutadans. La majoria de les respostes rebudes estan a favor dels usos que se li dona a la plaça, però si es reduís el pas de vehicles, aquestes activitats es podrien incrementar en un futur. A part, els veïns i veïnes de la vila creuen que cal revisar els espais que ocupen les terrasses dels bars i restaurants.
Hem d'aconseguir una bona integració entre les terrasses dels establiments comercials i bars, que estiguin ben integrats des d'un punt de vista fins i tot de mobiliari, que estiguin ben integrats en l'espai i que permetin i que siguin compatibles amb el desenvolupament d'altres activitats del Prat de Sant Pere, entre altres, que els nens puguin desenvolupar la seva activitat sortint de l'escola com una plaça en què hi hagi doncs, els jocs infantils pertinents que ara no hi són.
El Prat de Sant Pere, que es troba avui en dia, forma part d'un projecte que es va desenvolupar fa gairebé 40 anys. Llavors, diu l'alcalde, la prioritat era el que es coneix com a plaça dura, una superfície extensa de granit o formigó, quasi sense vegetació. Guinó diu que tot això ha canviat.
Les places s'estan utilitzant molt més del que es feia 30-40 anys enrere. S'està tornant una mica a l'ús de les places de com es feia molts més anys enrere, de quan nosaltres, els que ja tenim una cinquantena d'anys, érem petits, que és que hi fèiem absolutament de tot. No hi passaven pràcticament cotxes i els que hi passaven eren molt pocs. I ara la diferència és que s'ha de també gestionar bé la mobilitat d'aquests espais.
S'espera que el projecte tècnic, d'acord amb el procés participatiu, es redacti aquest 2023 i s'executi l'any vinent.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de salut. 2 de cada 10 infants de Catalunya no participen en activitats extraescolars. Aquest fet els pot provocar la pèrdua de 6.000 hores d'aprenentatge durant tota la seva etapa educativa obligatòria. Segons els experts, genera un risc en el desenvolupament formatiu i que pugui ser desigual entre infants. Les mateixes fonts asseguren que a nivell comunitari pot haver-hi una fractura que pugui dur a dificultats de cohesió. A Olot ja es treballa per evitar-ho. Ens explica tot això en Roger Isern.
Més de 160.000 infants no participen en activitats extraescolars a Catalunya. El nivell d'estudis de la família, els orígens i els ingressos marquen les oportunitats que pot tenir un infant. L'equitat educativa té com a gran objectiu identificar què necessita cada persona per assolir el que vol i, en el cas dels més petits, és més important que mai per evitar casos de fractura social i de desconnexió amb el grup escolar. Ho explica la tècnica de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot, Montse Riera, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
De 10 nens n'hi ha 2 que no participen, que no fan cap activitat d'aquestes anomenades extraescolars, no? Sigui de l'àmbit que sigui, i després hi ha una altra dada que també és molt significativa i molt impactant, i és que aquesta diferència amb tota l'escolarització, o sigui, pot ser que tu acabis la teva trajectòria acadèmica obligatòria a quart d'ESO amb una diferència de 6.000 hores d'haver gaudit respecte a un que sí que ho ha fet o una noia que sí que ho ha fet.
A Olot, des de fa poc temps, es fan diverses activitats durant tot el curs perquè els infants de famílies amb pocs recursos puguin accedir a les activitats extraescolars. De moment, els resultats són positius i en un termini màxim de 5 anys calculen poder tenir els resultats dels propis infants. Una de les iniciatives que impulsen és el programa Accés Obert perquè famílies que no puguin accedir a activitats extraescolars ho puguin fer. Des de l'organització destaquen que és un treball lent i que s'ha de fer pedagogia a aquells infants que no estan acostumats a participar en aquest tipus d'activitats. Estel Muntada és la responsable del Pla Educatiu Entorn.
Les programades, que és el que ens ve al cap quan pensem en extraescolars,
exacte,
no? Si no és tot allò que fem a partir de 4:45 de la tarda o a partir de l'hora que acabem l'escola o l'institut, que ens aporta diferents coses, i per diferent, vull dir que pot ser artístic, pot ser plàstic, però pot ser això, anar a passejar al costat del riu o anar no ho sé, no tantes coses com ens queden al cap.
Que els infants no participin en activitats escolars pot comportar un risc en el seu desenvolupament educatiu. Montse Riera remarca les principals conseqüències.
Comporta riscos a nivell individual, perquè vol dir que no tots estem gaudint de les mateixes experiències i que, per tant, doncs això, la distància entre uns i altres pel que fa al desenvolupament educatiu i de tot el que acompanya la formació d'una persona, doncs és desigual i, per tant, això doncs genera riscos individuals a nivell de que doncs segurament no tindràs accés a determinades coses o no podràs gaudir de determinades activitats.
La diferència entre un infant que fa activitats extraescolars i un que no representa una desigualtat de 6.000 hores més d'educació. Per això s'impulsen a tota la comarca activitats com Accés Obert.
I la literatura i la salut serà la línia temàtica d'una nova edició de l'Observatori d'Humanitats.
Aquest any s'hi treballaran paraules que poden millorar el benestar tant físic com emocional. Laia Peresnau, Clàudia Codina, Josep Maria Arnau de Bolós seran els convidats amb converses obertes als usuaris i també als professionals. Segons el director de l'Observatori d'Humanitat, Joel Piqué, s'han escollit aquests conceptes perquè és una de les arts, la literatura, que es volia treballar des que es va començar.
L'Observatori d'Humanitats presenta una nova línia d'activitats per aquest 2023 sobre literatura i salut. Diversos estudis donen suport a la teoria que llegir és un recurs més per a millorar el benestar personal. En aquest sentit, des de l'Observatori abordaran l'ús de la lectura en relació a la salut a través de diferents activitats centrades en literatura clàssica, contemporània i altres tipus d'escriptura per tal de reflexionar sobre el valor que la lectura porta tant a usuaris com a professionals. El director de l'Observatori d'Humanitats és Joel Piqué.
La meva idea seria que sí. Jo crec que, a més a més, funcionarà. Jo crec que la gent, el feedback, quan la gent ja ha començat a sentir que poder es faria, el feedback ha sigut molt positiu. Uh-huh. Jo crec que es quedarà cert, no?, que la gent està cansada, que això es dedica una hora més, també, però és molt, jo crec que és molt atractiu. És molt atractiu, hi ha molta gent que li agrada llegir, també és una manera d'oferir lectures que poder no coneixes, no? Jo hi ha llibres que no els coneixia i que a través d'això doncs els he conegut, hi ha llibres que t'agraden més, llibres que t'agraden menys, no? És el que ha de ser, no?
Dins el marc de l'Observatori d'Humanitats s'han organitzat 3 converses a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa amb diferents perfils professionals, com la periodista Laia Perarnau, la metgessa Clàudia Codina i el farmacòleg Josep Maria Arnau de Bolòs. Cada conversa aprofundirà en diferents aspectes de l'ús de la lectura i la literatura per comprendre la incidència que tenen les lletres i les paraules en el nostre benestar físic i mental.
És una mica coneixement també de lo que s'ha presentat l'últim any, normalment. També intentem lligar-ho amb territori, no? Algunes activitats lligades amb territori, lògicament que estiguin lligades també en l'àmbit en el qual treballem, però com veurem després amb els convidats en el programa, que és el programa, de fet aquest programa és el programa que tenim ara tancat, però que hi haurà activitats que no les tenim ara tancades i que aniran apareixent.
Des de l'Observatori d'Humanitats volen treballar la literatura per entendre molts contextos de les nostres vides. Totes les activitats tindran lloc a la sala d'actes de l'Hospital d'Olot.
Anem ara a una bateria de titulars breus. Girona prohibirà de forma temporal l'accés de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal als serveis regulars de transport públic per carretera a partir d'aquest dimecres 1 de febrer. Recordem que també ho ha fet la ciutat de Barcelona.
Sí, l'objectiu de la mesura és evitar els possibles perills que aquests aparells poden suposar pels usuaris com a conseqüència d'explosions, incendis o altres accidents provocats pels vehicles. Com ja ha fet Barcelona, Lleida o Tarragona, Transports Municipals del Gironès ha adoptat la decisió seguint la proposta aprovada pel Consell d'Administració de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Barcelona. Després, recordem que l'explosió i incendi d'un patinet elèctric a l'interior d'un tren dels ferrocarrils provoqués diversos ferits.
Girona ha activat l'enquesta web per saber en quins punts de la ciutat les dones se senten insegures i a partir d'aquí dibuixar el futur mapa en clau de gènere.
L'enquesta està oberta a totes les dones majors de 16 anys. Per accedir-hi cal identificar-se amb el nom, el document d'identitat i un correu electrònic o telèfon. Les dades, això sí, es tractaran internament amb l'objectiu d'evitar malsusos. L'enquesta permet geolocalitzar els punts sobre plànol, explicar què porta les dones a sentir-s'hi insegures i fins i tot concretar la franja horària en què senten desassossec. L'alcaldessa Marta Madrenas afirma que el mapa serà molt útil per executar accions concretes de petit format que donaran molta tranquil·litat a les dones.
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts dos acusats que s'enfronten a penes de fins a 12 anys de presó per abusar sexualment en grup d'una menor de 15 anys.
La Fiscalia i l'acusació particular sostenen que els processats van mantenir relacions sexuals amb la víctima en diverses ocasions a Camprodon i Barcelona i que el 5 de gener van fer un trio en un bar de Ripoll sabent que la menor no tenia edat legal per donar consentiment, que se situa en els 16 anys. Al judici, els acusats han assegurat que mai van saber l'edat de la víctima i fins i tot han apuntat que els va enganyar perquè deia que era major d'edat. Les defenses demanen l'absolució i la víctima ha declarat a porta tancada.
Un home de 38 anys ha estat detingut a Figueres com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'una empresa i un delicte de robatori amb violència i intimidació.
En concret, se l'acusa de forçar dipòsits de camions per robar el gasoil. Es dona el cas que en dos dies va ser detingut dues vegades. La primera el 27 de gener, després que els Mossos tinguessin coneixement que la matinada del 25 al 26 algú havia forçat els taps dels dipòsits de tres camions i n'havia extret el combustible en una empresa càrnia del carrer Portugal. La segona detenció va ser el dia 29, després que un home expliqués que havia estat víctima d'un robatori amb força.
I encara més robatoris, els Mossos d'Esquadra han detingut tres lladres multireincidents per cometre dos furts a l'autopista AP7 amb el mètode de la roda punxada. Va passar el 27 de gener a la tarda.
En tots dos casos, els delinqüents van actuar al tram d'autopista comprès entre Massanet i Rodellós de la Selva. Van enganyar les víctimes fent-los creure que havien punxat una roda i quan s'aturaven al voral, mentre un dels lladres els distreia, un altre aprofitava per sostreure allò que podia de dins els cotxes. Els Mossos els van poder atrapar aquell mateix vespre després que un d'ells intentés fugir d'un control a la C35 a Hostalric, saltant del cotxe, fugint per una zona boscosa i també intentant saltar una tanca. Han quedat en llibertat provisional.
Vaja de pel·lícula, la policia ha desmantellat un laboratori subterrani per obtenir collites express de marihuana en una masia de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El laboratori estava ocult sota una trapa del graner i s'hi accedia mitjançant un sistema de túnels. A l'operatiu, per desmantellar-lo, hi han participat agents de la Policia Nacional i de la Policia Local de Sant Feliu. A dins del laboratori s'hi han trobat 75 quilos de plantes de marihuana i 35 més de cabdells envasats al buit. La finca tenia la llum punxada i, segons càlculs de la companyia, es calcula que el frau ascendeix a més de 40.000 euros. Els agents han detingut el responsable del cultiu per un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
L'empresa olotina Evans Planner rep el premi Within Awards per segon any consecutiu. És un premi que l'atorga el portal web bodes.com a través de les valoracions dels seus usuaris. L'empresa olotina és referent arreu del territori en aquest tipus d'esdeveniments.
Evans Planner és una empresa de planificació integral d'esdeveniments fundada per Enscari Segovia i Eduard Ávila. Evans Planner gestiona i dissenya una gran varietat d'esdeveniments socials i corporatius. En un període molt curt de temps, el nou enfocament de la companyia ha convertit Evans Planner en una de les empreses més fiables pel que fa a la planificació d'esdeveniments en tota mena. La seva filosofia és que els convidats i anfitrions d'un esdeveniment o casament també tenen dret a gaudir i per això s'encarreguen dels detalls mentre tots es divertixen i s'ho passen d'allò més bé. Un camí que els ha dut a guanyar per segon any consecutiu el Premi Wedding Awards. El gerent d'Events Planner és Enscari Segovia.
A vegades ens demanen que... diuen que quina nota volem. Nosaltres ho diguem sempre molt clar, que posin la nota que vulguin. No demanem nota. No, a nosaltres ens agrada saber la valoració dels nuvis. Per què? Perquè si fallem en alguna cosa, podem millorar. Hem tingut nuvis que ens han posat un 4, hi ha nuvis que ens posen un 5. Al cap i a la fi hem de saber per on te fallem.
Events Planner treballa en més àrees relacionades amb la planificació d'esdeveniments, però especialitzada en casaments.
Va, que ja tenim el Carnaval aquí i el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ja ho té tot a punt per una nova edició del Carnaval d'enguany. Aquest dissabte faran la presentació amb una rua pels carrers del centre d'Olot i també faran un acte al Casal Marià.
Com a presentació oficial del Carnaval d'Olot, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot prepara una trobada el dissabte 4 de febrer. S'oferirà una rua pel centre de la ciutat. Es tracta d'una rua més petita i propera, i s'hi podrà afegir tothom qui vulgui. A més, es podran veure, per primer cop, el rei Carnestoltes i la reina del Carnaval d'aquest any. Segons la presidenta del CIT, Adela Moya, del que es tracta és de dinamitzar el comerç local.
Es tracta de dinamitzar una mica el que és el centre de la ciutat. És ben bé per tothom que vulgui venir, és benvingut, i des d'aquí els convidem a venir tothom perquè és molt maca i és molt divertida. És pràcticament per les colles d'aquí, de la Garrotxa. Però si algú ens vol venir, encantats igualment de venir. El que passa que, a veure, és ben bé a peu, eh? Només els reis van amb la carrossa, però la gent llavors va a peu i la gent s'hi pot anar plegant i afegint tant com vulguin i anar-ho a veure, eh?
Després es farà la presentació oficial al Casal Marià. L'acte comptarà amb el pregó del rei Carnestoltes, la reina del Carnaval, el traspàs de manaments i la presentació del cartell del Carnaval 2023.
Sempre fem una cosa divertida, no? Fem el comiat i no sé, per fer-ho divertit, doncs sempre fem alguna, o si volem, doncs, una mica de batalla, una guerra, no volen sortir uns, altres volen entrar. Sempre intentem, no sé, innovar alguna coseta i fer-ho diferent perquè sigui divertida i atractiva alhora.
Des del CIT recomanen arribar amb puntualitat al Casal Marià, ja que l'espai s'omple ràpidament. La jornada acabarà amb un sopar de penyes i l'organització assegura que aquest és un any de rècord. Aproximadament hi ha 25 colles inscrites al sopar de presentació.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com. 5 minuts
més! Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. Avui us parlem de l'Ashraf Hajami i de l'Anabel Fernández. Són dos joves esportistes garrotxins que practiquen un art marcial anomenada Muay Thai. Els dos tenen la possibilitat de participar al Campionat del Món que es disputa a Tailàndia el proper mes de març, però encara no saben del cert si hi podran ser, perquè necessiten trobar tot el finançament necessari. Aquests dies treballen més que ningú i estan a la cerca de patrocinadors per fer realitat Gerard el seu somni.
Dos joves garrotxins lluiten per competir al Mundial de Muay Thai el proper mes de març al país d'origen d'aquest art marcial, Tailàndia. Són l'Ashraf Hajam, campió d'Espanya en categoria semiprofessional, i Anabel Fernández, campiona d'Espanya amateur. Per ells seria un autèntic somni fet realitat poder-hi assistir, però en aquest cas el somni val molts diners. Només els avions d'anada i tornada per tots dos els costa 2.000 euros. De fet, des de fa mesos la seva vida consta d'entrenar i de fer hores extra a la feina per poder-ho costejar tot, perquè la idea és poder marxar abans, aclimatar-se a la calor i a la humitat de l'estiu tailandès. Ho expliquen ells mateixos.
Estem buscant patrocinadors i treballem molt, extras i tot això per anar allà, perquè allà necessitem molts diners per l'avió, per l'hotel, per menjar, saps?
Els dos van descobrir aquest art marcial gràcies al seu entrenador, el gimnàs Top Team, l'Isaac, qui fa uns anys va descobrir aquesta modalitat esportiva a Tailàndia. Se'n va enamorar i ara en té uns bons exemples. Per fer l'última empenta perquè l'Ashraf i l'Anabel puguin viatjar a Tailàndia, aquests dies estan venint merchandising al gimnàs i segueixen oberts a tot d'aportacions i patrocinadors que puguin sortir, tot per fer realitat el seu somni.
Creixeré molt tant com a persona com a nivell de... com a practicant d'aquest esport. És un somni per qualsevol persona que practiqui aquest art marcial, poder anar a la Meca i aprendre d'allà, de la gent d'allà.
Jo pensava que tenim allà només per entrenar, per mirar coses allà, però ara tinc que competir campió del món. Campió del món per mi és... fa temps que esperava això.
I I una de les cites més emblemàtiques del Centre Excursionista Olot té lloc aquest cap de setmana, és la 39a edició de les 24 hores a muntanya, que arrencarà en guany des de Beuda i acabarà a l'Alt Empordà, en concret a Llançà. La prova torna després de 3 anys per culpa de la pandèmia i ja ha arribat gairebé, Guillem Guardiola, a les 300 inscripcions.
Les 24 hores a muntanya del Centre Excursionista d'Olot és una travessa per etapes en grup que recorre seguint la figura d'un guia, perquè no té un camí inicial marcat. La prova sortirà en guany des de Beuda aquest dissabte a les 2 del migdia i acabarà a l'Alt Empordà, més concretament a Llançà. Ho explica la coordinadora de la prova, Clara Rifà.
Aquest any comencem a Beuda, es puja la Mare de Déu del Món, es baixa al Banyà, llavors del Banyà es va a Sant Llorenç de la Muga i de Sant Llorenç de la Muga es passa per el camí del... pel costat del pantà de Boadella, direcció cap a Biure, Vilarnadal, Garriguella, i llavors es puja a l'ermita de Sant Silvestre i es baixa cap a Llançà. Anirem des de l'Alta Garrotxa fins a arribar al mar.
Tot i que els participants podran aturar-se a recuperar forces als avituallaments cada 4 o 5 hores, no és obligatori acabar la prova. Cada participant pot fer les etapes que consideri oportunes perquè hi ha autobusos a la seva disposició, tot i que aquest any la prova serà una mica més exigent. Això sí, els que arribin fins a Llançà podran gaudir de la gran novetat d'aquesta edició.
Com que arribem al mar i és, és un recorregut que fa 3 anys que el volíem fer i tot, a l'arribada hi haurà una fideuà de germanó per tots els participants que hagin fet l'última etapa o les 24 hores.
La gran majoria d'atletes que s'inscriuen a la prova provenen de diferents punts de Catalunya. El Centre Excursionista d'Olot preveu unes 300 persones. Les inscripcions, de moment, gairebé arriben a aquest nombre.
Els últims anys havíem tingut bastanta més... estàvem entre els 300, 350. Aquest any hem fet 2 anys de peron degut al Covid.
Els grans amants de l'excursionisme podran tornar a gaudir així del 24 hores a muntanya 3 anys després. Una de les cites estrella de l'entitat que permet estar envoltat de natura durant un dia sencer, sense interrupció.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.